Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Una setmana més, benvinguts a la cita de la informació política a la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. Temps avui per al grup municipal de Convergència i Unió amb els regidors Joan Pere Gómez i Josep Maria Callau. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a repassar doncs, l'actualitat que ens ha deixat de si aquestes passades setmanes a l'Ametlla de Mar i la visió que en fan des del seu grup municipal, des de la seva formació política. Sens dubte hem de parlar del ple que va tindre lloc fa una setmana aquí a la població, un ple on vostès, des de Convergència, doncs, van fer nombrosos precs i preguntes. Entenc que doncs, demanaven en aquest sentit moltes explicacions a l'equip de govern.
Sí, així es van fer molts precs i preguntes pues, perquè pensem que nosaltres els 100 dies vam ser molt respectuosos amb l'actual equip de govern, però aquests 100 dies no és que haguem passat, és que ja la criatura ha nascut, perquè ja portem més de 9 mesos i després de 9 mesos seguim veient una gran inactivitat, i permeteu-me aquesta paraula, torno a repetir, inactivitat a l'Ajuntament, com demostra una vegada més que si ens fixem ara a l'últim ple que vam tindre, va ser un ple que agafes tu, és un ple que té 15 punts a l'hora del dia, però dels quals són tots punts que són convenis signats amb el Consell Comarcal. I els únics dos punts que hi ha de referents en exclusiva a l'Ametlla de Mar, al nostre poble, són dos punts que realment no han fet res. Un és que ens demanen modificar l'ordenança pel tema de la tinença d'animals, però ens demana això el consorci que otorga les banderes blaves, per tant, una cosa que estàvem obligats a fer, i l'altra era la continuïtat d'una modificació puntual que fem del tema del sector industrial, doncs perquè hi ha una empresa del poble que per ells necessita doncs, més alçada a les seues naus per poder seguir pues, fent la seva activitat al 100%. I per tant, evidentment, nosaltres vam dir que sí, però el que volem és que les empreses del poble treballin tranquil·lament a gust i puguin generar llocs de treball. Però ja et dic, són dos temes completament que eren normals en tot això, però el més important, quin és el més important? El més important és que tots els altres temes eren convenis en consells comarcals, però és que si ens remetem ara fa dos mesos, que també és l'únic ple que vam fer el 28 de gener, a l'únic punt de l'hora del dia havia una moció sobre el tema del pla hidrològic. Què vull dir? Que no pot ser que un ajuntament amb data abril, que només han fet dos plens, retorno a recordar, només han fet dos plens i no se mos passen coses que siguin en exclusiva del poble. I què vol dir això? Pues vol dir que realment aquest equip de govern està paralitzat, que és una ineficàcia total, que l'únic que saben fer és parlar del passat, però ja s'ha acabat parlar del passat. Hem de començar a parlar de futur, perquè, torno a repetir, vam estar 100 dies callats, els hem dit que nosaltres des de l'oposició farem una oposició constructiva i segueixo reiterant que el grup de Convergència farem una oposició constructiva, com demostra com estem demostrant en fets i també com demostra el tarannà dels nostres regidors, però també una de les nostres tasques és la de fiscalitzar el govern. I el que més ens sorprèn i no ens desagrada és això, aquesta paràlisi total que té l'Ajuntament, que realment veiem que no funciona. Vull dir, no tira endavant, no tira projectes, no té idees, no té programes. I aquí crec que va estar molt bé una de les preguntes, que va haver un debat molt interessant, quan el nostre regidor Josep Maria Callau va parlar de temes turístics i comercials. Aquí es va veure la gran ineficàcia i paràlisi de l'Ajuntament, des de la resposta de l'alcalde que va dir pues, no sé què dir-te, però bueno, això suposo que ho explicaria millor que jo Josep Maria, que és el que l'entès del nostre grup en temes turístics i comercials, el que va fer les preguntes amb l'alcalde.
Ara entrarem al tema turístic perquè en parlarem una mica doncs, de tot el que em va donar de si l'argumentació, el debat que van tindre el regidor Josep Maria Callau amb l'alcalde en aquest tema referent al turisme. També valorarem una mica doncs, les dades turístiques presentades la setmana passada, però també des del grup de Convergència ho vau fer també públic en aquest programa anteriorment, tornàveu a demanar doncs, una sèrie de documentacions que vau reclamar a través del registre municipal i que de moment Expliqueu que no se us ha lliurat. Tot i això, l'alcalde us va donar portes obertes en aquest sentit a fer una reunió, una trobada, per tal de poder-vos facilitar aquesta documentació. S'ha produït aquesta trobada, heu pogut, entre equip de govern i aquest partit de l'oposició, mantenir alguna conversació, doncs, per poder disposar de la documentació. Com ho valoreu tot plegat?
Sí, una pregunta molt interessant, i torno a repetir, molta gent podrà pensar que hi ha temes més importants per parlar en un ple, que no dir que la documentació ens doni en temps i forma, però és que nosaltres tenim l'obligació com a grup únic que estem a l'oposició, de demanar-li i exigir els nostres drets. Tenim deures, però també tenim drets.
Sou dos grups a l'oposició, realment.
Bueno, disculpa, doncs, pues, visualment, posaríem el grup de l'oposició més gran, el grup que tenim més de 1.000 votants i 5 regidors, i potser a vegades es visualitza que hi ha un equip de govern que és el que els hi vota el pressupost, que és el que ha fet l'alcalde, que és la plataforma, que és Esquerra Republicana i Socialistes, això és una realitat, se va votar el pressupost, se'ls va fer alcaldes, per tant, realment, més enllà de que formalment no estiguin al govern, sí que es visualitza als plenaris que hi ha dos grups, un grup que és l'equip de govern i un grup que és l'oposició, que estem nosaltres, però més enllà ara de voler polemitzar això, ni molt menys. Però dit això, Dani, sí que és una pregunta interessant, perquè abans t'ho dia, l'oposició tenim dues tasques importants. Una és la des de l'oposició també es pot ajudar el poble. I com se fa això? Se fa portant iniciatives, tendint la mà al govern, i això ho farem. Nosaltres farem una oposició constructiva perquè pensem que nosaltres estem en política per intentar fer un poble millor. Però també una de les feines que nosaltres tenim és la de fiscalitzar el govern. I com se fiscalitza el govern? Pues el govern se'l fiscalitza, pues, entre altres coses, tenint informació. I aquesta informació contrastant-la, i si alguna cosa no ens agrada, pues, debatent amb ells. Clar, el que no pot ser és que nosaltres, a data 11 d'agost del 2015, repeteixo, 11 d'agost del 2015, els hi demanem que ens passin còpia de les resolucions judicials. Diràs, home, per què? Pues clar, perquè si contínuament estem parlant amb exposicions públiques fa a la sala davant de tot el poble, no parem de sortir els diaris, no parem de la ràdio, parlant de les resolucions judicials, lo normal és que el grup de l'oposició de Convergència, torno a repetir, que és el grup majoritari en vots i en regidors que avui en dia hi ha al consistori, aquesta informació la tingui, no per fer un mal ús, simplement perquè nosaltres també sapiguem de què estem parlant. I clar, des de l'11 d'agost, i aquesta informació no se mos va passar-nos. Després també vam demanar el 10 de novembre del 2015, penseu que estem parlant de l'any passat, 10 de novembre, també vam demanar que se mos fes arribar una relació de la còpia dels contractes laborals i dels decrets de nomenament, i tampoc se mos passa. I permetem, el que no és just que se mos digui és que no se ho dona perquè potser la informació no fareu un bon ús. Què m'estàs dient? Que nosaltres tenim el dret. No és que nosaltres aquesta informació molt la donin perquè som bons xiquets i ells són bones persones i teniu com aquell que dona un caramelet al pati d'un col·legi. És que l'obligació seu és donar-nos-ho. L'obligació per llei, i que no ho estan fent. Per tant, jo els hi recordo, tant que criticaven abans a l'antic equip de govern la majoria absoluta del senyor Andreu, i resulta que ara ells aquí només porten 9 mesos i ja estan fent els mateixos tics que ells diuen que l'Andreu els estava fent, perquè ens amaguen informació. Només porten 100 dies i nosaltres el que demanem és que ens donen la informació. No la informació per fer un mal ús, que per nosaltres farem el que voldrem, però evidentment ja et dic jo que la informació és per tindre esta documentació per saber després cap on hem de tirar, perquè si realment altres hem de jo els ajudarem. Ara, jo vull saber quines les contractacions laborals que s'han fet a l'Ajuntament, o simplement quan parlem del deute de l'Ajuntament de la Metlla de Mar i parlem dels temes urbanístics, saber quines són les resolucions judicials que han hagut en matèria urbanística. Com voleu que l'oposició després pugui fer un debat o pugui discutir si la informació per poder estudiar-me-la no me la donen? Per tant, realment el que estan fent és trencar la democràcia. El principi democràtic que diu que ha d'haver un govern i una oposició l'estan trencant perquè li estan negant la informació a l'oposició, i des d'aquí ho denunciem. Com també vam dir, jo sé que això ho dic, segurament va ser un error, però la nostra obligació és dir-ho en públic. Va haver un regidor que va rebre la documentació tard i malament, perquè lo mínim, és que la documentació se mos ha de donar per un ple amb 2 dies hàbils. I és que ni això van complir, que l'important seria que mos ho deixen més dies, perquè així altres tindríem més temps per poder-nos preparar els plens. Clar, si mos fiquen un ple, mos van ficar en dijous, i resulta que ens convoquen i nosaltres no tenim temps de poder venir a l'Ajuntament i poder mirar la documentació, no podem exercir el nostre dret democràtic que ens empara la llei de poder preparar-me els plens per poder estar detrás. Per què? Perquè un ajuntament es pot equivocar. Per això està l'oposició també, per dir-li ell que aquí hi ha una oposició que s'està mirant, s'està vetllant que es compleixi tot. I si alguna cosa no es compleix, nosaltres aixecarem el dit i ho denunciarem. Però clar, per poder fer aquesta tasca d'oposició ens donarà la informació. I la informació avui per avui se ens està negant, cosa que jo trobo que és inadmissible.
Tema de documentació, doncs, que, com molt bé ha explicat el portaveu del grup de Convergència i Unió, doncs, de moment encara no s'ha facilitat. Ha mencionat el tema urbanisme, després li entrarem en detall, perquè hi ha dos temes, sens dubte, també, que estan a l'ordre de l'actualitat. Un, Bonkapó, que també era un tema que en la seva època anterior com a regidor d'urbanisme aquí al municipi també, doncs, era un tema que ja estava a l'ordre del dia, ara s'ha recuperat per l'inici de les obres. També parlarem de la carretera d'accés sud, que estan les obres en marxa també, però abans m'agradaria fer esment al tema de turisme, una de les qüestions que es va plantejar en aquest ple, i on el regidor Josep Maria Callau avui ens acompanya al programa, va fer formulacions sobre dos aspectes bàsics. En aquest sentit, parlava en primer lloc sobre l'estació nàutica Costa Daurada, un element doncs, que s'ha renovat el contracte per aquest 2016, però que preguntava sobre les condicions. Suposo que hauran d'ampliar una mica la informació que es va donar al ple pròximament. Josep Maria.
Molt bon dia. Pues exactament. Després, com bé deia Joan Pere, després de quasi 10 mesos, dins dels diferents debats que hem tingut a dintre, no s'ha tret el tema ni comerç ni turisme. És a dir, dos dels eixos fonamentals per a començar a tirar endavant, per a que comenci a vindre l'alegria dins el que és el nostre municipi, parlant econòmicament, ningú, absolutament ningú, cap partit polític ha ficat damunt de la taula quins projectes, ja que són la força que manen, tenen. I aquí van vindre les nostres preguntes, sobretot la primera amb el tema estació nàutica. Fa 4 anys que l'Ametlla de Mar està a estació nàutica i aquest any s'havia renovat contracte i, evidentment, sentíem coses, però sentíem coses com les podem sentir en un bar, com les podem sentir en un carrer i, dependentment, qui les diu, pues, les pot arribar a intoxicar. Llavors, jo crec que estava en el meu dret, després d'haver passat aquest temps prudencial, no? Hem passat tota una temporada d'estiu i pràcticament estem entrant en una altra. Llavors, el neguit és doble en aquest aspecte, també, no? La pregunta nostra anava directament relacionada amb això, és a dir, s'ha signat aquest contracte i amb quines condicions s'ha firmat aquest contracte i quanta gent, i evidentment el valor d'això, perquè això té un cost també, no? Sapiguent, evidentment, perquè jo professionalment també hi vaig estar durant un any amb aquesta estació nàutica i sé més o menys pues, com, per on anaven els tiros també, no? Des d'allí, evidentment, mos van donar coses així pel damunt. En cap moment se mos va dir quants negocis del poble estan, evidentment, han entrat en l'estació nàutica. Mos van dir que possiblement serien 2, o serien 3, o serien 4. El cost mos van dir que aniria més o menys uns 6-7 mil euros. I el temps de permanència. Teniu en compte que una estació nàutica és una combinació entre privat i polític i municipal també, i evidentment les dues parts se tenen que fer còmplices de tot això també, no? Però clar, normalment solen durar uns 4 anys també, no? A partir d'aquí pues, tampoc ens ho van matisar. El senyor alcalde ens va dir que evidentment durant aquest any havien tingut facilitats de pagament, perquè bueno, evidentment com estava, i va rebre moltes pressions dels altres ajuntaments que estan incorporats dintre de l'estació nàutica Costa Daurada. És a dir, nosaltres som Terres de l'Ebre, evidentment, per la demarcació estem dins de la Costa Daurada, però jo crec que és una cosa molt personal, que tenim molt més a dir amb Terres de l'Ebre que no en Costa Daurada. Però a partir d'aquí, ell mos va dir això, que havia rebut pressions i que no li era tan senzill poder sortir de l'estació nàutica. De fet, mos ho va dir d'esta manera, no mos va aclarir al 100% realment en quines condicions i quin era el temps que havien d'estar. Això sí, que mos havia dit que a lo millor el que havien pagat pues, ja no, com, no mos reportaria a lo millor cap tipus de negoci, perquè les empreses que hem estat durant 4 anys pràcticament mos ha generat molt poca cosa. I mos va dir que li tindria facilitats i sobretot això, sobretot de que les pressions que havien tingut. i dos o tres empreses o quatre que volien estar. Però, clar, la segona pregunta és la següent, és dir, i amb la precarietat que tenim de recursos, perquè evidentment la tenim en tots els àmbits, com pot ser que amb una estació nàutica vegues tu la majoria d'empreses que hi ha, perquè ens anem reunint, tenint en compte que estem intentant tirar endavant l'Ametlla de Mar Experience, i dintre uns dies ho veureu, que sortirà
damunt del carrer. Sí, sabem que s'està treballant en aquest sentit des de l'àrea de turisme, sí, sí.
El motiu de crear l'Ametlla de Mar Experience és ni més ni menys per això, perquè el buit, és dir, el que és el deixar-nos allà i solament era pagar i no ens aportem cap tipus de clients. Puntualment hi haurà algunes empreses que podran, van estar una mica més animades. Com pot ser, a lo millor, que amb la precarietat que hi ha de recursos, si són 4 o 5 o 6, no són tantes, no? Perquè ahir ens vam reunir el senyor alcalde i no són tantes les que estan a l'estació nàutica, se puguin agafar uns diners i es puguin reinvertir en l'estació nàutica alegant de que pues, bueno, pues, hi ha pressions als altres pobles, de que ens faran uns descomptes i que a lo millor pues, en publicitat ens ho cobrem. Anem a veure, això és fer-li un flac favor. Jo crec que aquí, abans que tot, abans de tirar endavant sí o no, abans de dir sí o no, i tampoc serà el que jo diré, jo és la meva opinió, jo crec que el més important hauria sigut que s'hagués continuat amb aquell patronat de turisme, amb aquella taula oberta, perquè quan el senyor Jordi Gasani va ser regidor de turisme, jo vaig estar incorporat en aquella taula oberta del patronat de turisme, i allí hi havia gent que, evidentment, de molt singulars aspectes i de molt singulars partits polítics i de gent que, evidentment, piquem la pedra perquè estem al quite, i allí pues, cadascú donava la seva opinió i veiem després de com havia anat la temporada si realment aquella acció que es va fer, aquells diners que es van gastar públics van ser efectius o no van ser efectius. Això, avui en dia, no existeix.
Per tant, seria damunt la taula una proposta de recuperar una mena de grup de treball en aquest sentit, perquè doncs, sí que el canvi de patronat a àrea de turisme doncs, va ser efectiu en el passat mandat, però sí recuperar aquesta mena de connexió seria una de les propostes que presenten des del grup de Convergència a nivell de que tot el sector, tota la mesa del sector turístic calero pogués trobar-se i conversar sobre l'efectivitat o no dels recursos turístics.
És evident.
Vindria per aquesta línia.
Clar. Nosaltres, quan ens vam parlar d'estar en una estació nàutica, doncs, evidentment, qui diu que no? Un Salou, anem amb tot un Port Aventura, amb tot aquell ressò mediàtic que té, i a més de gent, se va entrar a l'estació nàutica a Costa Dorada pensant molts de nosaltres, moltes de les empreses que vam entrar, que allò seria una possibilitat de poder una mica agafar una part d'aquell turisme que estava allà baix. I vam entrar amb consens de molt, vam ser bastantes empreses que havíem en un principi, però això es va anar diluint. És a dir, amb aquestes entitats que al final tenen adones de que quan de sortida els ajuntaments tots tenen que aportar aquella part, i cada ajuntament pagarà evidentment doncs, pels llits hotelers o per les empreses que té, pagarà el seu cànon. A més, a les empreses que entrem allà dintre també ens fan pagar un altre cànon. Però és que a més hi ha un tercer cànon, que és el cànon que tenim que pagar de comissió per cada reserva que també aportem. Bueno, entrarem dins del joc, tot sigui perquè poguéssim fer bullir les bledes alguna nit a casa també, no? Però al final de tot te n'adones que quan aquestes empreses, i a nivell tan gran, perquè és que estan ho tenen totes les eines, ho tenen la gent, sin embargo, quan ja tenen el pressupost quadrat, no fan absolutament res. És a dir, si no tirem del carro nosaltres, després d'haver pagat l'Ajuntament, i després de nosaltres haver pagat el cànon, i a més les comissions, no fan absolutament res. Nosaltres, hasta inclús, se'ls va comentar de que al més de fer pagar un cànon, al més de fer-vos pagar el cànon que havíem de pagar per l'empresa, els diríem, os donarem més comissió, però sobre les reserves que mos fareu. Aquí estàvem oberts tots. Això és el que pràcticament no van voler ficar damunt de la taula perquè les seves normes eren les que són. Per això ens vam veure amb l'obligació d'animar tot aquest sector i de que ens respectessin. Jo crec que la Cala som el poble més ben situat de les Terres del Vora Mar. Som, a més els que estem, els que tenim, gaudim d'una costa més magnífica, tenim més banderes blaves, anem a veure. Hi ha gent que últimament han proliferat i volen treballar i volen viure al seu poble. Jo crec que l'Ametlla de Mar Experience una mica va començar assentant-nos tots i veient realment que el que necessitàvem era que ens respectessin. Sempre ens venien a buscar quan necessiten, hòstia, necessito quatre piragües, necessito quatre això, gratuïtament, te venen a buscar, te coneixen enseguida també, no? A partir d'aquí, lo de la Mella Experience, la Mella Experience començarà a caminar, i d'això hi haurà un altre moment que parlarem més a poc també.
Era la situació de l'estació nàutica, un altre punt, i fem obrir-ho, perquè si no ens deixarem molts de temes damunt la taula. Respecte al comerç, preguntava sobre les accions que s'haurien d'impulsar. L'alcalde va explicar al ple que, tot i que va haver un intent de reunió, doncs va haver molt poca afluència de participants. Com ho valoren?
Bueno, l'altre tema és, jo crec que comerç i turisme sempre van units. Anem a qualsevol poble que vostès vulguin de per aquí baix, i sempre són dues coses que es complementen al 100%. El primer fallo, és dir, no el fallo, sinó la primera vegada que ens quedem parats és quan realment no hi ha una regidoria exclusivament per a turisme i exclusivament per a comerç. És a dir, no deu ser tan important. Si ens remetem a les diferents propostes que portaven els diferents partits polítics, veureu que n'hi ha alguns que ni pensen, n'hi ha alguns que van passar molt pel damunt. N'hi ha una, sobretot, que diu: pel comerç intentarem estar al seu costat. I això és un programa. Imagineu-vos si això és estar al costat del comerç. Si mos creiem de que realment el comerç ha de ser una de les peces fonamentals, també. A partir d'aquí venia la nostra segona pregunta, és dir, quines accions el govern que mana farà pel comerç amb aquesta nova temporada que ve. Ens hem quedat molt parats perquè, a més, una cosa són accions, l'altra cosa són activitats. És a dir, l'activitat és la que ens interessa, és l'acció en si, la que realment farà consolidar el comerç. Ens hem quedat parats en el moment de que l'alcalde ens va contestar amb això, de que per ara no podia contestar-nos. Amb la qual cosa, jo amb això deduixo de que s'ha caminat poc pel poble. El poble estem agonitzant comercialment. Som el poble que reunim més taxa turística. Hem d'estar molt contents perquè significa que han pernoctat la gent, i la gent que paga en taxa turística vol dir que han dormit. Vull dir que no pot dir ningú, no podem alegar ningú que no ha vingut la gent. Però han vingut la gent i han anat als llocs privats, han anat als hotels, han anat als càmpings, han anat a les urbanitzacions, han anat als apartaments. Però aquí hi ha una connexió que falla. La connexió que falla és esta, la de que des del poble siguessin capaços d'atraure tota aquesta gent que venen a pernoctar. Això s'ha de preparar en temps. I, evidentment, havent començat ja la nova temporada d'estiu, quedem-nos a fer confessats, però realment no hi ha temps material per a poder començar a tirar endavant una acció de cara al comerç. I jo ja els hi vaig dir: pegueu una volta, comenceu a parlar, comenceu a patejar-vos el carrer, perquè jo crec que morts no estem, perquè evidentment hem demostrat el comerç local, hem demostrat que molts han vist potser més fotudes, però actualment se respira un ambient molt ruïn, molt ruïn. Esta va ser la segona pregunta nostra, i evidentment la contesta va ser molt curiosa també. No? Uh-huh.
Permets? No, en relació al que deia ara Josep Maria, que jo crec que va fer una cosa que va ser molt interessant i ens va donar una lliçó a molta gent, no? Amb el sentit quan va preguntar sobre les accions i va tornar a repetir, no em pregunto sobre les activitats, perquè al final les activitats que es fan al poble, en tema turisme i comerç, al final és un pegar i copiar que durant molts anys es fa igualment. Per exemple, tu fas el dia de l'arrossejat, el dia del fideu, el dia del no sé què, i bueno, cada any se fa, i dius, no, quines accions se fan? I des d'aquí sí que hi ha una denúncia de l'equip de Convergència, amb el sentit, i crec que ho va encapçalar molt bé Josep Maria, perquè és un home que viu del turisme i en sap del turisme, i cal recordar que ell també va ser el que va liderar en el seu temps a Semar, quan realment el comerç del poble es movia, i és a dir, mos ho creiem o no mos ho creiem? I si mos ho creiem, el que no pot ser, i això que dic ara ho dic amb molt de respecte, és que l'actual alcalde de l'Ametlla de Mar sigui també la regió de turisme i comerç. Per què? Pues perquè ja té prou feina fent d'alcalde, perquè a més pugui fer de regidor de turisme i de comerç. I què m'ho està portant? Que com va demostrar la resposta que li va dir-li, quines són les accions, li va dir, pues ara no et puc contestar perquè no n'hi ha. Pues per què no n'hi ha? No n'hi ha perquè no tenim regidor de turisme, no tenim regidor de comerç. I en què es demostra això? A més, demostra en què, per exemple, la temporada turística, qui viu del turisme, qui viu del comerç, jo també en sé una mica del tema perquè he nascut en un restaurant, se comença a Setmana Santa. I, home, a mi una de les meves aficions és anar a passejar pel GR del meu poble. I, home, crec que és una vergonya que quan vaig passar per la caleta de Pepo, no ja et parlo, calamosques i una caleta d'aquestes perdudes pel GR, que podria entendre que ple ara Semana Santa no es puguin netejar. Estic parlant de caleta de Pepo, una platja junt amb l'Alguer i Pixabaques que estan al cor, al vell mig del poble. La caleta de Pepo estava fet un desastre. No hi ha per les algues, que podràs dir, home, és que va haver temporal i mira, mos ho van portar. Que, no és, que és excusa, això. Això ho va dir el senyor Antonio Espuny i això és excusa de malpagadors. Estava ple d'algues, però a banda havien ferros, havien allí unes fustes que hi ha allò de les dutxes amb claus que qualsevol crió per allí que vagi a jugar a la pilota perquè a la ve les algues no ho veu, si ho enclaves pot fer mal de veritat. O sigui, no van tindre ni la delicadesa pigué que les platges, com a mínim les més, les que estan, que la gent anem més, com pot ser l'Alguer, Pixabac, Escalta de Pepo, i si em permet Sant Jordi, mira, Sant Jordi i Calafort, per dir alguna cosa, les platges més importants, de tenir les netes i adequades, clar. O el tema de les dutxes. Portem des del novembre de l'any passat dient com penseu tallar o treure les dutxes. Ens diuen, la setmana que ve, la setmana que ve, lo fort és que ha passat tot l'hivern i els hi vam dir-li, escolteu-me, ja no cal que tregueu les dutxes perquè ha començat la temporada turística, deixeu-les. I ens va dir l'Antonio Espuny, no, és que resulta que aquest hivern ha fet molt bon temps i la gent, com que feia caloreta, la gent s'ha dutxat i no ha aprofitat. Però escolta, on estem aquí? Ens voleu fotre el pèl o ens poneu per tontos? I clar, i aquí una miqueta el que Josep Maria va insistir, no hi ha, no tenim accions, no hi ha política turística, no hi ha política comercial i la gent que viu d'això, després ens omplirem la boca que a la Cala som líders en turisme a les Terres de l'Ebre. Sí, sí, però som líders, si vols, ne parlem. Som líders perquè venim arrastrant una sèrie d'accions ben fetes amb el passat. I, evidentment, si això tampoc no ho sabem fer, per què? Perquè la gent que és l'empresari que no depèn de l'Ajuntament, evidentment s'ha buscat la vida, s'ha buscat les garrofes i per això liderem a les Terres de l'Ebre el turisme. Però el problema és este, que una de les eines, dels motors econòmics del nostre poble, que és el turisme, i hauria de ser el comerç, des de l'actual equip de govern està completament descuidat, com se demostra que no tenim ni regió de turisme ni regió de comerç.
Tema turístic que hem estat comentant en aquests primers minuts del Parlem-ne, però ens agradaria doncs, seguir avançant amb més qüestions. Un altre dels temes que està a l'actualitat, després tornarem a repassar alguns punts més del ple, són qüestions a nivell urbanístic, abans ja les hem mencionat. Per exemple, l'inici de les obres de Bonsacapó, on s'han d'ubicar doncs, 14 habitatges doncs, a la zona de la punta de Bonsacapó, un tema que entenc que també tindrà valoració des del seu grup municipal, perquè doncs, més enllà doncs, de la valoració i de l'inici d'aquestes obres, els veïns també han engegat una campanya de signatures a través d'internet, que ja han aconseguit els objectius plantejats de més de 500 signatures, en porten més de 600, i on s'ha entregat la petició, aquesta petició d'aturar les obres al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Quina és la visió que tenen des del grup de Convergència i Unió sobre aquest tema, un tema que porta, com deia, molt de temps damunt la taula i on vostè, com a regidor d'Urbanisme, fa una legislatura passada, diguem-ne, no l'anterior, sinó una altra, doncs també es va trobar amb aquesta situació, com ho valoren tot plegat?
Bueno, si fa temps vaig ser regidor d'Urbanisme, estic molt orgullós de la meva tasca com a regidor, i cal dir-ho, el problema és quin és, i si vols, un dia dediquem només a parlar de temes urbanístics, perquè, com tu molt bé m'has dit, mos queda poc temps, si no m'equivoco.
Hem passat l'Equador, però encara ens queden encara uns
bueno,
minuts per parlar-ne.
Intentaré ser breu, perquè això dona per molt. Però escolta, el problema és que quan estem a l'oposició hem d'anar en compte amb les paraules que diem. I clar, el senyor Antonio Espuny i el senyor Jordi Gazzani, quan van estar a l'oposició, ara l'antiga legislatura, doncs van dir, si nosaltres governem no es farà lo de la punta Bonsacapó. I clar, ara resulta que l'Antonio Espuny i Jordi Gazzani, l'alcalde, estan a l'Ajuntament i la gent que se'ls va dir que no es faria el de Bonsacapó, ara els diu, bueno, ara ja ets alcalde, ara complix la meva paraula, i ara hem de dir que la culpa és perquè resulta que el govern d'abans m'ho ha deixat tot malament, no puc fer res. Però si tu això ho sabies, no havies promès a la gent el que no podies prometre. Primer punt. Segon punt. Clar, som molt curosos el que diem, perquè estem parlant, si no m'equivoco, de 14 xalets a la punta de Bonsacapó. Claro, al costat d'aquests 14 xalets, si no m'equivoco, hi ha un hotel de no sé quantes plantes al mig d'un barranc. Estem d'acord? Que van tindre que fer un calaix industrial per si mai hi ha una barrancada. Qui era alcalde quan se va fer aquell hotel? Aquell mega hotel. Al mig d'un barranc i tocant amb una platja en un lloc protegit. L'alcalde era el senyor Antonio Espuny quan governava el Partit Popular. I resulta que ara, per 14 xalets, ens van donar lliçons a nosaltres de moralitat i d'ètica política. No, escolteu-me, aquell hotel se va fer on se va fer i si voleu ne parlem després, igual que el mateix alcalde, Antonio Espuny, que també volia fer la urbanització de Port Olivet. o el mateix Antonio Espuny que va fer l'organització de Marina Sant Jordi, ja aneu allí i preocupeu-vos de quins serveis hi ha per la gent. Només han fet xalets, només han fet cases, només han fet totxos. Per tant, hem de ser molt curosos com diem les coses. Però parlant del que em dius tu de Bon Capó, home, Bon Capó, jo estic molt tranquil. Pues per què? Perquè quan vaig arribar també en l'època que estava l'Antonio Espuny governant amb el Partit Popular, i això ja venia d'abans, perquè això ja venia de l'any 60, resulta que allí volien fer 100 xalets. I recordo que un dia aquí el mateix Joan Font, que també va ser alcalde, m'ho va recordar. Em deia, sí, Joan, però que anaven 100 xalets. Vull dir, és una cosa que és una realitat, perquè hi havia uns drets adquirits. Perquè quan se va comprar, aquella gent van comprar aquells terrenos, encara no havia sortit ni el pla director ni la nova llei d'urbanisme. Per tant, ells tenien uns drets adquirits i podien fer 100 xalets a banda dels apartaments al costat de l'hotel, no? I jo recordo molt, 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 com si fos ara, haver cridat al promotor i haver-los dit que la Punta Bon Capó, aprofitant que estàvem fent el nou pom, l'havíem de deixar la verge, que no l'havíem d'edificar. I aquella gent m'ha vingut amb advocat i ens van dir, vosaltres esteu bojos, perquè nosaltres tenim uns drets adquirits i aquests drets adquirits els exercirem al 100%. Va haver una negociació molt dura, que si em permets, Dani, no es pot explicar ara en 5 minuts, però que es va aconseguir una cosa importantíssima. I se'ls va dir, se'ls va apretar molt, i se'ls va dir que la Punta Bon Capó havia de ser verge i allí on era privat havia de ser un espai públic, perquè la gent pogués gaudir de la gent del poble, que allò fos públic. I aquella gent, després de moltes negociacions i, evidentment, transaccions, van arribar a acceptar. I amb aquella negociació per acceptar, jo recordo com si fos ara, quan jo vaig negociar amb els promotors, vaig fer sentar la taula, perquè aquí era un tema molt important, vaig fer sentar l'alcalde i el primer tinent d'alcalde. I el primer tinent d'alcalde en aquella època que vaig negociar això, que era regidor d'urbanisme, ja que m'ho recordes que era regidor d'urbanisme, era el senyor Jordi Gazzani. Jordi Gazzani era el primer tinent d'alcalde i ell, junt amb mi, estaven molt orgullosos d'haver aconseguit pel poble que aquella Punta Bon Capó, allà on anaven 100 xalets, anessin 14. Ara, el problema quin és? El problema és, anem a dir-ho clar, i jo ho respecto, perquè ho entenc, perquè al final tots són persones. És que la gent del bloc Amatista Esmeralda, aquells blocs d'apartaments blancs fets de molts anys, que estan allí també a la Punta Bon Capó, a primera línia de mar, vull dir, no és que estiguin un dos blocs de pisos integrats a l'entorn, a segona fila, no estan tan bé allà, doncs aquella gent durant molts anys sabien que davant els anaven apartaments, però si tu al cap del temps has pogut gaudir d'unes vistes increïbles, doncs al final tu vols que jo sigui gestint aquells drets i que ningú et tapi a la vista, que torno a repetir, van 14 cases unifamiliars, per tant no estem parlant de tapavistes de ningú. I aquesta és la polèmica. Per tant, nosaltres només diem una cosa. Això es va aprovar per l'Ajuntament, amb Jordi Gazzani sempre primer tinent d'alcalde, ho van portar a Urbanisme, i des d'Urbanisme, que en aquella època governava el tripartit, Esquerra Republicana, Socialistes i Iniciativa per Catalunya, els que abans eren PSUC comunistes, i ho van trobar-ho perfecte. Per què ho van trobar perfecte? Perquè vam aconseguir salvar la Punta del Bon Capó. I per tant, estic molt orgullós. Ara, el que no pot ser és que el que en aquell temps era primer tinent d'alcalde, Jordi Gazzani, que ara és alcalde, quan després se'n va anar a l'oposició, donde dije digo, digo Diego. I després tot ho trobava malament. I després vam intoxicar la gent dient, quan jo sigui alcalde això no es farà, i ara és alcalde es fa. Per tant, que no digui que la culpa és d'abans. La culpa no és d'abans, la culpa és que ha d'estar orgullós de que la Punta de Bon Capó, entre tots, vam salvar-la.
Tema, com veieu, polèmica en aquest tema del Bon Capó. Veurem com segueix avançant el tema. Un altre dels temes que segueix avançant, també a bon ritme, és la carretera d'accés sud, la carretera que s'integra dins del Pla d'Emergències Nuclears de Tarragona. Un tema també altament reivindicat i on també al ple es va poder parlar d'aquesta situació i on es va parlar doncs, de les possibilitats d'aquells diners que no s'han contemplat en l'adjudicació, però que sí que estaven contemplats en el procés de licitació de les obres, doncs preveure si es poden invertir en algunes puntuals millores. Se m'han parlat d'alguns aspectes, però que eren de moment complicats per poder-ho gestionar. Des de Convergència i Unió, quina és la valoració que fan doncs aquest avançament de les obres de la carretera d'accés sud?
Estem molt contents i orgullosos, pues, perquè també és una obra que recordo perfectament quan, per cert, una vegada vaig anar a la Diputació per intentar negociar el tema del tanatori. A la Cala no teníem tanatori, i per fer el tanatori necessitàvem un carril de sortida i un carril d'entrada, i en aquella carretera on ara salta a Toro, el costat dels bombers, és a la Diputació, doncs sense els dos carrils d'entrada i de sortida, des d'urbanisme no mos dàvem els permisos per poder fer el tanatori. I allí va ser que em vaig trobar-me, vaig veure que hi havia 4 o 5 muntanyes de papers i de planos i vaig preguntar què eren i em van dir que això era la carretera del Penta i que de la Metlla de Mar, que portava anys i panys allí, que fins i tot havia pols, però que com que no havia manera de desencallar-ho, pues que havia uns diners, també cal dir-ho, uns diners que estaven allí amb un fons al banc que no es podien tocar perquè només se podien destinar per aquesta carretera, però que segurament algun dia això es perdria i que s'hauria d'anar a Madrid per saber què s'havia de fer amb això. Bueno, pues, aquell dia vam començar a moure-ho perquè vam dir, home, pues, penso que és bo. Per moltes raons és bo. Entre altres coses, pues, perquè donem el més important, no? Que és una carretera de vocació en cas d'emergència nuclear, que ha de comunicar el nucli urbà amb el sud. Per això és l'excusa, ho sabem tots. Perquè Déu vulgui no passa mai res. Però el que és una realitat és que tenim aquí un càmping preciós que se mos donarà sortida ara amb este càmping i pot donar-hi més servei, i si el càmping va millor i tenim més gent al càmping, vol dir que hi ha més gent que ve al poble, vol dir que tenim millor turisme, tenim millor comerç, tenim gent que volta pel poble i gasta diners, i a més també per la gent del carrer, com ara puc ser jo, com pot ser Joan Maria, pot ser tu mateix, doncs tindrem un accés que ens donarà cap a l'Ampolla, cap al Perelló, amb una carretera. I un poble que té millors infraestructures, això és bo pel poble. Dit això, el que vam dir, això sí, vam dir, home, ja que tenim una diferència de 700.000 euros entre el pressupost de sortir de l'adjudicació, vam demanar que allí, el que seria allí al pont, a la platja de l'Estany Podrit, que fessin un petit pont, perquè si no es fa així i es fa asfalt i es passa per baix del barranc, a banda de que fas un impacte ambiental molt gran, allò és un barranc. I què passa quan hi ha embarrancades? Que això ho emporta tot i, per tant, malbaratarem els quartos i, el més important, en cas d'emergència nuclear, que és el que ha de ser una vocació nuclear, ens trobaríem que si baixa una barrancada el barranc estaria tallat i, per tant, aquesta carretera no tindria sentit perquè és una carretera de vocació. Per tant, vam demanar que els uniers se dediquessin a fer este pont de l'Àliga i si també ens arribés el pont del Sant Podrit i si també ens arriba el pont de l'Àliga. Però, bueno, cal recordar aquí, i se'ls va dir, encara no sentís bé, que ens alegrem ara que governen, que ho veguen bé i que es facin fotos amb aquesta carretera, perquè fa dos dies estaven a l'oposició i tal Antonio Espuny com el senyor Jordi Gazeni no ho veien bé, lo de la carretera, i dient que ficaven al·legacions. Benvinguts siguin al club del govern i de la responsabilitat, i que diferent és quan un govern i un està a l'oposició. Però aquí està el problema. El problema és que quan estem a l'oposició, per això el grup de Convergència volem ser una oposició molt constructiva, perquè nosaltres, que tenim mentalitat i tenim sentit de govern, nosaltres no, el que no farem és dir una cosa a l'oposició i una altra al govern, perquè nosaltres tenim sentit de govern, i per això des d'aquí els diem a l'actual governant que, per favor, que no actuïn més ja sent oposició. Perquè una de les coses que també va sorprendre a mi va ser que quan fem precs, al final van acabar el primer temps d'alcalde fent precs una altra vegada a l'oposició, i vinga a parlar, a fer precs i preguntes a l'oposició, i un els he de dir que encara no s'ha donat compte, senyors del govern, que ja sou govern. I saps què passa? Que des de l'oposició, des del govern, estan fent oposició a la mateixa oposició, perquè no s'han donat compte que són govern. I per què ho fan això? Pues perquè no tenen projectes de futur. Per això els demano que, per favor, que deixin ja Convergència tranquil·lets, que nosaltres els ajudarem el que podrem i que es dediquin a governar, que hi ha molta feina a fer al poble, perquè només cal anar pel poble i veure les bandes reductores de les carreteres, els badens, que estan tots trencats, les palmeres se li estan morint, les dutxes no les canvien, les platges brutes, els arbustos de Ribes Altes 2 estan de qualsevol manera, etc, etc, etc. I no cal parlar ja, amb tot respecte del món, de les cagades dels gossos. El poble està brut, deixat. Te'n vas a les Tres Cales, està més que mai amb els carrers foradats, deixat de la mà de Déu. Per què? Pues perquè resulta que l'única brigada que havia de les urbanitzacions pel manteniment, agafen i se'ls carreguen, els tiren fora, a la brigada de les urbanitzacions, que eren dues persones, que el que feien era el manteniment de les Tres Cales, Calafat i Marina Sant Jordi, per intentar tindre un net. I a més, una persona com era la Joan Cuplan, que també era la persona que feia d'enllaç entre les urbanitzacions i l'Ajuntament, van i també se la carreguen, segurament pues, perquè no devia ser molt, no sé, no devia ser de l'alegria seva, però clar, el que m'ho sorprèn és això, que les urbanitzacions, que també és importantíssim pel poble, qui no té un xalet a les Tres Cales o Calafat, o un familiar que a l'estiu lo lloguem i ha anat molt bé això per poder passar l'hivern? O com l'altre dia em trobava jo amb una persona jubilada que em va dir, jo en compte de tenir un pla de pensions vaig invertir en un xalet a Tres Cales perquè del que jo trec de llogar-lo és el que jo puc viure a l'hivern tranquil·lament. Per això m'ho surten també les tasses turístiques. Les tasses turístiques m'ho surten perquè molta gent té el tema de l'apartament que lloguem a l'estiu i gràcies als apartaments que lloguem a estiu i xalets a les Tres Cales i Calafat, avui en dia, després sortim als diaris i diem que som líders en el turisme pel tema de la recaptació de la taxa turística. Això és gràcies a Tres Cales, I Tres Cales la tenim completament oblidada. Parleu amb la gent de Tres Cales. Això és una vergonya. I per això des d'aquí els diem que no es preocupin tant de l'oposició del grup de Convergència, que es preocupin més de governar, que té molta feina a fer.
Ens queden 5 minuts de programa, no volem abans d'acabar sense parlar de dos aspectes. Un, relacionats tots ells amb l'àmbit marítim, en aquest sentit, perquè fa unes setmanes la consellera Meritxell Serret va visitar l'Ametlla de Mar amb la inauguració d'un simulador de navegació a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, que té seu aquí a l'Ametlla de Mar, un simulador molt punter i que s'ha finançat íntegrament a través dels recursos propis de l'escola. Entenc que això també fa que aquesta escola sigui doncs, un element important i punter a Catalunya a l'hora de l'educació marítima i pesquera.
Sí, aquí segurament mai se li agrairà prou a Pere Margalef Vendrell, alcalde de Convergència, el que va fer pel poble portant l'escola nàutico-pesquera a l'Ametlla de Mar. Mai se li agrairà prou. Jo l'altre dia vaig tenir la sort de poder fer un cafè amb l'exalcalde de Tarragona, amb Nadal, un alcalde que en aquella època era també el portaveu al Congrés espanyol i era l'alcalde més important que tenia Convergència en aquelles èpoques, i sempre m'explica, diu, no entendré mai com un poblet com l'Ametlla de Mar, com un alcalde com Pere Margalef, me va poder fotre, ho dic en molt bon sentit de la paraula, l'escola nàutico-pesquera a Tarragona se l'han portat a l'Ametlla de Mar. I per això jo estic molt orgullós de l'escola nàutico-pesquera. I d'això que em dius tu ara del simulador, evidentment orgullosíssims que l'actual conseller d'Agricultura hagi inaugurat una cosa que l'exconseller d'Agricultura, el senyor Jordi Soneta de Convergència, es va preocupar a instàncies del govern actual i, si em permets, alguna cosa tinc que veure perquè vam estar un dia parlant del tema este i que ella hagi pogut fer la inauguració d'esta gran feina que va fer el conseller Jordi Ciuraneta per intentar que l'Ametlla de Mar i l'Escola Nàutico-Pesquera tingués el simulador que penso que mos fica una vegada més a l'Ametlla de Mar en temes marítims a primera línia.
I tema marítims també, i si m'ho permeten com a tema per a tancar ja el nostre programa d'avui, el tema del peix blau. Aquesta setmana els pescadors havien d'anar a la vaga, finalment han fet un pas al costat i han encetat una setmana de mobilitzacions, tot davant la demanda des del sector d'unes ajudes per tal de, entre cometes, aguantar, mantenir-se una mica en la línia de poder sobreviure mentrestant, doncs, si realment s'acaben produint els estudis que des del sector demanen i que tenen en aquest sentit l'aval de la Generalitat, des de la Direcció General de Pesca, per estudiar el perquè del mal estat de la mar de Tarragona. Entenc que també doncs, des de Convergència voldrem fer algun apunt al respecte.
Sí, agraeix aquesta pregunta perquè mos toca com a caleros, com a net de pescadors, que tens familiars, tens amics, és un tema molt delicat i em sap mal, Dani, que cada parlem, nene, parlem, i dic me sap mal, no perquè em facis la pregunta, perdona, me sap mal perquè no voldria parlar-ne d'aquest tema. Cal dir que aquí vull felicitar l'actual director general de pesca, que crec que ho està portant molt bé, s'ha ficat al costat del sector, ha entès les problemàtiques i el més important, els he dit que els ajudarà i ha de fer una cosa importantíssima. Jo no sé quin és el problema, però la realitat, saps quina és la realitat? Que la Mar de l'Ebre era una mar que estava ple de sardines i seitons. Les barques de Vilanova, de Castelló, de Tarragona, venien a pescar la nostra mar i les nostres barques només calia sortir del port i ja trobàvem peix. I avui en dia les barques de la Llum els toca anar a atracar i a viure a Tarragona, perquè no troben peix a la cala. I el poc peix que troben és menut i no està grassós. Per tant, hi ha un problema. Jo no dic quin és el problema. Jo aquí no faré de científic, ni faré de tècnic, ara ni faré de gurú. Però hi ha un problema. I el que ha de fer ara el govern de la Generalitat és estudiar quin és el problema i a partir d'aquí trobar solució. I cal dir-ho. Mentre no trobem solució, a que sí que trobem solucions? Més que solucions, a que sí que trobem ajudes per la gent de l'arròs quan el caragol Massana se'ls menja la collita? A què vam trobar solucions quan el musclo zebra va fer malament les collites del delta? A què trobem solucions quan tenim la mosca negra, el mosquit? Però els pescadors també tenen que tindre els mateixos drets que els pagesos. I per tant, mentre no es troba la solució al peix blau, s'ha de trobar algun tipus de solució i de subvenció directa als pescadors i als armadors perquè aquesta gent pugui viure. És indigne que avui dia un mariner de la llum al nostre poble estigui passant amb una mitja de 3 a 5 mil euros a l'any. Repeteixo, 3 a 5 mil euros a l'any. És indigne. I per això des d'aquí el grup de Convergència estirem, com no pot ser de cap altra manera, al costat dels pescadors de la cala, perquè penso que tots hem de poder viure, però els pescadors de la llum també hem de poder viure dignament. I amb 3 a 5 mil euros és una cosa indigna. I per tant, nosaltres estirem al seu costat amb el que faci falta.
Ho hem d'anar deixar aquí en algun apunt més per a acabar abans de marxar al Parlem-ne, alguna coseta més?
Sí, bueno, per acabar, també voldria una mica el que li vam traslladar a Jordi, a l'alcalde. No mos oblidem del comerç, no mos oblidem del comerç. Abans de lamentar-ho, encara som a temps de poder-los pegar una mà. Amb ells hi vam comentar que a nosaltres sempre mos tindrien al seu costat, sempre. Jo també, a partir d'aquí, voldria, sobretot, animar-vos, encara que me'n vaig una mica del meu tema. Dissabte venen, hi ha una gran xerrada, hi ha una gran presentació d'un llibre d'un bon amic meu i d'un conegut pràcticament de tota la gent que estima les nostres terres, com és l'Artur Gaià Iglesias, el que és el Quico Elcelio. Al mes de desembre ell em va invitar a anar a la seva presentació del llibre L'Ebre, un riu que fa pujada, que vos encantarà. I vaig aconseguir que ell vingués quan cal la cultura i la regidoria de cultura trobessin una data, a presentar el llibre a casa nostra. L'Ametlla, som de l'Ebre. Jo encara els diria a ells allà, si no fos perquè l'Ametlla tenim la mar, estiríeu en fosos, no sabria on te fica aquesta aigua del riu, perquè només fa que baixar, també, no? I ell doncs, m'ha dit, Josep Maria, jo vindré amb altres. De fet, havia de vindre amb Josep Bertomeu Polet, que és qui és el seu gran amic, el que també el va ajudar en Matisos a escriure este llibre. El Polet no podrà vindre perquè el diumenge té un acte a Madrid amb el Parc Natural i es va excusar que no podria vindre, però jo des d'aquí, així com la setmana passada amb la Victòria, la Maria Victòria Lovaina presentant el seu llibre Fils de veu, també una gran amiga meva, los animaria que el diumenge vinguin a fer un vermut cultural i parlarem una mica del nostre territori.
Amb aquesta invitació ens hi hem de quedar, se'ns acaba el temps. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat avui aquí al programa al Parlem-ne, Josep Maria Callau i Joan Pere Gómez, repassant doncs, l'actualitat municipal al temps del Parlem-ne. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu per invitar-nos, Dani.
Gràcies.
I nosaltres ens acomiadem fins a la pròxima edició del Parlem-ne un dimecres més i seguirem puntuals a la cita de les 10 del matí a la sintonia de la Cala Ràdio. Mentrestant, que tingueu una molt bona setmana.